La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 13 de juliol, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català amb tanatori inaugurat. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vamonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, una vegada engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui la Barbie serà la gran protagonista d'aquesta secció. Què en penseu d'aquesta marca de nines? Hi jugàveu de petits i petites? Com us quedeu si us dic que una famosíssima marca de restaurants del Brasil està començant a comercialitzar hamburgueses de color rosa en honor a les Barbies? Doncs si voleu saber les respostes, quedeu-vos, que en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia us preguntem pels vostres drets laborals. Heu hagut de reclamar-los mai? Què en penseu de les hores extres no pagades? Demanarem consell al professional Jordi García Viña, catedràtic de Dret del Treball de la Universitat de Barcelona.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I aquest dijous volem posar en el punt de mira també els espais públics i els botellots.
Després de la pandèmia, diferents espais de Barcelona es van convertir en llocs per fer botellots. Amb el temps s'ha anat tranquil·litzant la situació, però ara que arriba l'estiu i la gent té ganes de festa, tornem a veure alguns casos en llocs com Enric Granados o el barri del Poble Nou. En parlarem de tot plegat amb l'adjunta a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, Eva García Chueca.
Hora també de preguntar-nos qui seurà avui al nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actriu Ángela Cervantes, qui ens explicarà tots els detalls de la comèdia del moment La pell fina. Una obra escrita i dirigida per Carmen Marfà i Iago Alonso i que ara està en cartella al Teatre Borràs. Amb Ángela Cervantes també parlarem de la paternitat, somnis frustrats i veritats incòmodes.
I també, com cada dijous en aquest programa, volem ser educats.
Oriol Julià i Laura Torrella, de l'equip SER, Salut i Educació Emocional, tornen a pujar a la caravana, avui per posar a prova el nostre editor, Joan Trias.
I un dia més acabarem programa parlant de cuina a mà d'aparellada i ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs. A més, acabarem programa, com sempre, amb Aixa Miró.
La xef i propietària del restaurant Sempruniana d'aparellada ens parlarà de begudes tan conegudes com la Fanta i el Trinaranjos. Rafa Laguna ens descobrirà aquells videojocs jocs coneguts com a Party Games, jocs de festa, i Aixa Miró ens portarà un nou projecte sostenible avui de la mà de l'Estrementinaires.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda i abans de tot plegat, però li preguntem a l'Andreu, com sempre, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat... T'has enganxat, eh?
Se m'ha enganxat la L.
Doncs mira, avui he estalquejat a l'Àngela Cervantes i, primer de tot, us he de dir que sí, que...
Ai, Andreu, no.
Això passa.
Sí, això passa quan el teu equip de feina és amic.
Vols dir L i et surt L geminada?
Sí, L geminada.
Sí.
Doncs com anava dient, Ángela Cervantes és la germana de l'actor Álvaro Cervantes. Però us dic una cosa, des del meu punt de vista no s'assemblen gens, igual que jo i la meva germana. El mateix.
Sí que s'assembla.
No.
Una mica, una retirada tenen.
Sí?
Sí.
Home, i tant.
Bé. No, jo...
Jo voto que s'assemblen.
Escolta'm, no. Si una nota oients que el busquin.
Sí, si voleu, busqueu-lo pel Google, el Google Imatges, i jo, sincerament, veig que no s'assemblen.
Val.
O sigui, bé, dit això, a veure, crec que hi ha dos extrems en la biografia. En primer lloc, aquelles persones que només els hi falta posar la seva adreça de casa, i després està la gent com l'Àngela, que només hi posa actriz. I es queda tan ample. Entre poc i massa. També podria posar un exemple, no? Actriz / actriu, que també quedaria bé. Després, una petita curiositat xafardejant el seu perfil de l'Instagram. M'he adonat que moltes vegades quan surt amb les seves amigues, actrius també, només hi apareixen roses i us poso noms. Elisabet Casanovas, Laia Manzanares, etc.
Home.
Serà que entre roses us caieu més bé, Núria Ros?
Ui, és que jo sóc rosa tenyida.
Ai... Ai.
No, és broma. Doncs, sincerament, no m'ho havia preguntat mai.
Aquí guanyem els rossos tenyits, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Sí, que és veritat.
Nina Agustí, t'hauràs de tenyir.
Sí. Veus? No, però deia que han compartit escena, totes elles.
Sí, també. Sí. Però vull dir, la majoria de les seves fotografies, que, quan surt amb gent, totes són roses. Jo no ho entenc. Per això em feia aquesta pregunta.
Oh, és que hi ha moltes noies i molts nois rossos.
Sí, està de moda, també. Està de moda.
Està de moda,
sí, sí.
Ara bé, l'altre dia la Núria ens parlava de tatuatges i crec que alguna vegada també ha tret el tema dels piercings.
Sí.
I ara vinc jo. En una fotografia del 24 de gener d'aquest any, en la fotografia quan recollia el seu Gaudí, he vist que anava amb un septum, aquests piercings del nas.
Sí, del pont del nas. Molt característica, sí. En Ángela Cervantes. Sí, sí.
Exacte. No només en aquesta fotografia, sinó també dels Goyas del febrer del 2022, que també em portava. I us he de dir que són el tipus de piercing que no m'acaben de fer el pes.
Tal qual.
Sí, efectivament.
És el de les vaques.
Sí. També és que jo tinc una mica un toc amb això. I és preguntar a la gent com es moque. Amb aquest... Ha de ser incòmode, segur.
Seguríssim.
Sí, no, igual sí. Que si et fas el piercing a la llengua, com menges.
Farem allò de sempre, pregunta-li quan vingui.
Val.
Sí, ja. És veritat.
A veure si ve amb el septum posat o no, perquè val. Sí que és veritat
septum,
que...
Septum es diu això?
Sí. No? Sí. Sí. Sí que és veritat que hi ha molta gent que s'ho posa, diguéssim, un dia només, no? O sigui, que no tenen el forat.
Uh-huh.
Llavors hi ha gent que sí que tenen el forat. Bé, en fi, nevis de pitjors, he de dir. Els de l'Àngela Cervantes, pues, són petitets, són esquifits, diguéssim, primets. Vull dir, n'hi ha que tenen... com dir-ho? Formes. N'hi ha que tenen formes.
Tu veus que quan jo callo sí. més del
és
suficient...
És que estic entrant en un jardí.
És que és jardí, eh?
Sí, bé.
Val.
Doncs per sortir-ne, vaig a la primera fotografia que t'he penjat al seu
gràcies.
Instagram. Bé, potser també entro una mica en un
jardí. Ai, Andreu.
Se la veu una mica amb estil puncarra. Imagino que he preparada per actuar a l'obra que estarà etiquetada en la seva descripció, Somni d'una nit d'estiu, al Teatre Almeria, el juny del 2016. I m'agrada perquè no té pèls a la boca, pèls a la llengua, i ella...
Avui estàs molt fi.
És horrible.
No, perdoneu. És que això de les frases fetes a mi...
Pèls a la llengua,
em va,
sí.
Em va una miqueta malament.
Pèls a la llengua.
I ella posa a la descripció. La ama, así me llaman porque me aman. Doncs clar que sí, Ángela Cervantes. Com que tothom t'estime, estàs més que aprovada.
Vinga, va, Andreu, explica'ns el teu toc.
Doncs avui us vinc a parlar dels mòbils patats. No els que són vells, eh? Els mòbils que tenen la pantalla partida en mil trossos.
Home.
Jo sé que no sóc el millor exemple, no, per parlar, però a mi les ratlles, les meves, no, de la pantalla de...
Andreu, és que tot fora de context. Avui està quedant un programa
una
maco,
una cosa,
i portem 7
traient,
minuts.
Ho esteu traient vosaltres de context?
No, ha dit res.
Pots continuar, que tothom et coneix ja en aquest programa, fins i tot els oients com l'home dels festivals. A tu les ratlles,
sí.
Digues?
A veure, em fan molt mal d'ulls. Bàsicament val. Perquè... O sigui, no, les meves no, eh? O sigui...
Mira,
Andreu,
mira,
ja, tu.
Està passant tant de calor, l'Andreu, que s'estaves parlant dels mòbils trencats.
Sí. Sí, exacte, i de les ratllades, que tenen les pantalles
ratllades.
Ara
millor.
Sí, llavors,
clar,
què passa?
Que estiguéssim enmig del Cruïlla.
No, Joan Trias, no. A veure, jo, quan dic que em posen nerviós aquestes ratllades, és perquè miro el mòbil de la gent,
sí.
I llavors, què passa? Que jo... Sóc un xafarder i llavors em fa molt mal d'ulls perquè no entenc
un borrall.
Llavors, què passa? A mi les meves no em molesten, bàsicament perquè estan als extrems i a l'inferior.
Veus?
Llavors, un altre tema amb les ratllades, quan estan a dalt de tot del mòbil, és a dir, a la part superior, on hi ha la càmera interior per fer-se selfies,
és
un drama.
És un drama
perquè
és un drama,
no pots fer fotos.
En fi, és el que hi ha. Odies la gent que...
Doncs que s'asseuen com si estiguessin al sofà de casa seva, al tren, o al metro, o a qualsevol transport
quina
públic.
Mania.
A veure...
Normalment són senyoros, eh?
Sí. Avui ha sigut una senyora. M'has entès? És que volia fer una broma, tio, però no m'ha sortit. En fi, no. Sé que tocar l'esquena, el seient del metro o del tren, sí. No és el més agradable de la vida. Però tampoc és agradable gairebé estirar-se sobre la persona que tens al costat.
Clar.
Home, tampoc. Clar.
Perquè amb la calor que fa...
Es diu educació.
Correcte.
Sí, efectivament.
I ja està. Què et fa feliç?
Doncs avui faré una mica de tieta catalana, que ara ja fa temps que no em surt. Mireu, avui fa 4 anys... Sí, fa 4 anys el meu nebot, i el primer que he fet en despertar-me ha estat trucar-lo, no?, i veure'l content com un ginjol allà al sofà, dient que ja tenia 4 anys. I he pensat, jope, que grans es fan els nens.
Ui.
Això és comentari de dieta.
Això és comentari de dieta.
Sí,
i tant.
Sí.
Ja ho diu el Joan,
com es diu
que ets un
nebot?
Es diu Guim.
Bravo, Guim!
Bravo!
Felicitats! Va, a propòsit vell.
Mira, abans que deies, deixa'm fer un apunt, abans que deies que sóc carn de festivals,
sí.
saps quan va néixer aquest nebot meu, el Guim? Quan jo estava en un festival.
Mira,
veus? I em va fer una videotrucada a ma germana des de l'hospital i després, amb tota la ressaca, vaig anar-lo a veure.
Va néixer ja aprenent del tiet.
Exactament, vale. I serà com el tiet.
Ja ho veuràs tu. Ara sí, propòsit vell, va.
Doncs, feta la meva tarda de reflexió, ja sé qui votaré. Espero no fer-ho en va, és a dir, que el meu vot sigui útil. Avui, però, tocarà anar a fer una mica de cua a Correus, perquè segurament hi haurà un piló de gent...
Segurament.
...inimaginable. Així que ja em puc preparar amb el meu ventall.
Exacte. És dels anys que més gent per Correu està votant.
Sí, sí. Bueno, clar, és que si ho posis el 23 de juliol, quan tothom se'n va de vacances, doncs és normal.
És el que passa. Propòsit nou.
Doncs mireu, no crec que havem de fer una gran cua, tingui temps de moltes coses, no aquesta tarda, però hauria de començar a saber quina roba em portaré les vacances, perquè he de fer dues maletes, una per quan torni a Solsona i l'altra per emportar-me-la. Ara bé, la segona és una motxilla mides Vueling i Ryanair, que ja sabem tots de quines estem parlant, i clar, he de ser una mica més exquisita a l'hora d'escollir, no? El que hi haurà segur, un banyador negre que em vaig comprar, que això sempre funciona, també per anar pel carrer i banyar-te a la vegada. És un tiro fijo, que en diríem en castellà.
Veus que bé. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
11 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la Carabé?
Avui estic molt contenta, Joan Trias.
Sí?
Sí.
Ai, Déu meu.
Sí, sí, perquè aquesta secció es tenyeix de rosa per parlar de la Barbie. Carai. Què ha sigut, això?
Tira, José.
Carai. Carai.
Ara, ja ho tenim. Escolta'm una cosa.
Estic molt contenta.
Vas de rosa, avui?
Sí. No ho he fet expressament,
no?
No, no, no. Algun fan de la Barbie a la sala?
Mira, Andreu
aquí,
González.
Servidor.
Sí,
sí, no?
Clara.
Sí.
Xoca-la.
Molt bé.
Veus?
Ai, tinc la mà una mica suada.
Ui. Jo molt fan, no. Però bueno, està bé, eh?
No, t'agrada. No. Ja està, pots dir, no passa res, eh?
Jo crec que estic com el Joan, eh?
Val. Miqueta... Per tant, això és un mar o muntanya.
Exacte.
No havíeu estat al passat? És
no.
A dir...
No?
No.
Només he tingut una Barbie, només una, a la meva vida.
Bé, doncs ara...
Tot i això, he de dir que m'agrada molt aquesta cançó.
Sí.
Això sí.
És un temacle, això és un temacle. Bé, doncs ara que ja sé el per què l'Andreu González serà amic meu sempre i, en canvi, en Joan i la Nina no...
Ui, gràcies. Molt bé, així m'agrada.
Joan, quin lleig ens acaba de fer.
Expulsada ara mateix.
En directe. Va. És una qüestió de prioritats. No, és broma, evidentment, eh? Us estimo molt.
Ara.
No, avui us vull explicar que queden només 8 dies perquè s'estreni la nova pel·lícula de Barbie.
Bravo! Teniu entrades per l'estrena o no?
Compte enrere.
Saps què passa?
És que
el
saps
dia que s'estrena...
És el millor. És que és el nostre últim dia de la temporada aquí a la caravana.
Calla.
Sí, sí. Va. Mira, fem una cosa. Pels que anem una mica més perduts, que sapigueu que Barbie és una pel·lícula de comèdia basada en aquesta línia de nines de moda de Mattel, dirigida per Greta Gerwig i protagonitzada per Margot Robbie i Ryan Gosling.
Tot
jo amb el
fàcils,
meu anglès, perdoneu.
No, tot no és fàcil.
Sí, que, clar, aquests dos últims es posen a la pell de la Barbie i el Ken, respectivament.
Compte, Ryan Gosling, eh?
Compte.
Exacte.
Grandíssim actor.
Sí. Oh, i tant. I perquè us en feu una idea general, doncs aquesta nova pel·lícula ficcionarà la vida de la Barbie fora del seu món, és a dir, fora de Barbieland. D'acord?
Perdona?
Sí, sí,
no,
sí.
No, clar, jo com que no n'he estat mai fan...
Ui, però entra poc i massa, és Joan. És a dir, la Barbie...
No,
la Barbie
no
viu...
sabia que la Barbie tenia una ciutat pròpia.
Clar,
la Barbie ho té tot.
I el seu Fiat, cotxe...
No, això sí.
Tot de color
sí.
Rosa, evidentment.
Sí,
llavors, aquesta nova pel·lícula, per si tenim algun oient que diu, mira, li vull donar una oportunitat, doncs que sàpiga que... Veurem a la Barbie fora del seu àmbit, del seu món, de la seva zona segura, no?
Sí, jo també.
De Barbieland, i ho farà per aventurar-se a viure i conèixer el nostre món, el món real. Aquest seria el resum, molt, molt resum, del que veurem en aquesta nova pel·lícula de Barbie. I jo crec que ja teniu ganes d'anar-la a veure.
Sí, em crea la curiositat.
Escolta'm, sempre ha viscut en aquest món de fantasia, el món de Yuppie, que coneixem. Anem a veure com s'adapta a la vida real, on s'ha de pagar el lloguer.
Ara.
Entre d'altres, eh? Perquè no em posaré a dir tot el que s'ha de fer a la vida, no?
Moltes coses. Neisenda, per exemple.
Exacte. Però més enllà de tot això, avui també... ostres, ara m'acaba de venir una cosa al cap. La Barbie, si hagués d'anar a votar,
compte
a qui votaríem?
Ui, plot twist, eh?
Ah, no m'ho facis dir, Núria Ros.
És veritat. Bé, més enllà de tot això, avui també us vull explicar que un acord entre la famosíssima cadena de restaurants de menjar ràpid Burger King,
sí,
la productora cinematogràfica Warner Bros. Pictures i l'empresa Mattel, ha fet que a hores d'ara molta atenció es comencin a vendre hamburgueses i molts altres productes amb la temàtica de Barbie.
Com hamburgueses Barbie?
Hamburgueses Barbie. Això? Doncs hamburgueses Barbie, no. Ara t'ho explico, però què us sembla? És que clar,
escolta'm,
a l'Andreu i jo que som fans...
No, és una marca prou reconeguda com per fer...
T'he de dir que depèn de què... No sé si...
Mira, us explico.
Va.
D'acord, en aquest cas, tot ha començat al Brasil, on la cadena Burger King Brasil ha llançat un paquet especial perquè tots els fans de la Nina, no Agustí, en aquest cas, de la Barbie...
T'ha encantat.
Puguin viure la fantasia del famós món rosa,
sí,
d'acord? No només com a espectadors de la pròpia pel·lícula, sinó també satisfent els seus paladars. I entenc que ara us preguntareu, i què inclou aquest paquet especial?
I què inclou aquest paquet especial?
Doncs tot i més. Sembla que ho patrocini jo, però no és així. Mira, inclou un batut de maduixa.
Home.
Clar, molt ben pensat. Llavors, patates de color rosa. Sí, m'encanta.
Què és això?
Amb una mica de colorant ja ho tens fet, això.
Sí, eh?
Sí, i tant. I llavors inclou la tradicional hamburguesa del Burger King, amb carn doble, segurament...
Aquí no podia faltar.
La majoria de vosaltres l'heu provat.
Sí.
Llavors, què passa? Que té el formatge groc, però té una salsa incorporada dins l'hamburguesa que és de color rosa. No sé si és salsa rosa o quin tipus de salsa és, però
alguna
hi ha aquest toc rosa de la Barbie. A més, si ets d'aquells que els hi agrada menjar, és a dir, tu, Joan, ets de vida, no? T'agrada menjar?
Sí.
Doncs pots afegir el complement d'un dònut.
Ah,
val?
Mira que bé.
Una berlina, que també és de color rosa.
Dònuts ens agraden, Núria?
A mi m'encanten.
Per això, sí, sí, sí.
Sí, sí. Llavors, això no és tot, i és que els noms dels productes que hi ha en aquest paquet especial també fan referència al món d'en Somni de la Barbie. I és que, per exemple, el batut de maduixa rep el nom Barbie Shake, d'acord? I l'aliment principal, que és l'hamburguesa, es diu Pink Burger. Una fantasia, perdona.
Sí, ben trobat el nom.
Sí,
algú,
sí.
Pink Burger.
Pink Burger.
M'agrada.
Ja per acabar, dir-vos que aquest paquet especial és d'edició limitada, evidentment. Per tant, només estarà disponible uns dies. Si no tinc entès malament, el van començar a comercialitzar ahir. I res, que per provar-lo haureu de viatjar fins al Brasil, cosa que no crec que feu, o sí, no ho sé, perquè aquí no el fan, de moment.
Val.
Podem...
De moment.
De moment.
Ara. A veure si arriba.
A mi m'agradaria molt provar-lo, perquè a mi m'agrada provar diferents menjars. Vosaltres el provaríeu o no, aquest paquet especial?
Sí,
sí. Jo provar-lo, sí. Menjar-lo molt no ho recomano si us voleu assemblar la Barbie.
No, però fer la fricada, no? Així ja està bé.
Sí, llavors animo a que els oients també vosaltres, si voleu, busqueu fotos d'aquest paquet especial.
Ah, hi ha fotos ja?
Sí, hi ha fotos. No les hem penjat avui a les xarxes socials, però... internet en va ple. És un paquet de menjar, si més no, bonic. Mira, una vegada la vida no fa mal a ningú.
Més cosetes, Núria?
Sí, va, encara parlant de menjar, us vull preguntar. Durant l'estiu teniu menys gana, vosaltres?
Absolutament.
Sí.
Absolutament.
Sí, molta
menys. Veritat, eh?
Molta
menys. Sí. Doncs no patiu, perquè realment no sou els únics a qui els hi passa. De fet, tenir menys gana durant l'estiu és habitual en moltíssimes persones. Alguna explicació de per què passa això? Doncs, d'una banda, perquè, per exemple, durant l'hivern necessitem més calories per regular la nostra temperatura corporal. En canvi, durant l'estiu el nostre cos no ens demana tant aliment i el que sí que ens demana és hidratació.
Veus?
Si és que jo m'ho faig venir molt bé.
Per això tenim tots aquí un
gotet d'aigua. Exacte.
Sí.
Aquest seria un dels molts motius pels quals durant l'estiu tenim aquesta sensació de tenir menys gana. És per tot plegat que avui us vull donar alguns consells de lifestyle per combatre a veure, perquè té un nom estrany, eh? A veure si me'n surto.
Sí. La inapetència estival.
Inapetència.
Sí, 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 sí.
Jo això no ho havia sentit mai, perdoneu.
Jo tampoc.
La inapetència.
Sí, és
que no te apetece.
Ah.
Clar. Aquest és el nom amb el que es coneix aquesta sensació de perdre la gana durant l'estiu.
Sí.
D'acord? Us aniran bé els consells?
Sí, absolutament.
Jo sempre us pregunto, us va bé? Imagineu que algun dia algú de vosaltres em diu no. Què faig? Segueixo explicant?
Ah.
Sí, no?
Sí, perquè el principal no som nosaltres,
sinó
el principal és l'oient.
Exacte. Llavors, consell número 1. Compreu i consumiu aliments frescs de temporada i crus.
Ah.
Com ara. Ui, quina t'ha sortit.
No, perquè m'agrada molt això.
Sí? Doncs mira, amanides amb llegums i pasta o arròs, que porten molta energia, o també verdures com el tomàquet, el cogombre, el pebrot, el carbassó, etcètera. Sí, també és veritat. Que tenen un alt contingut en vitamines, minerals i antioxidants. Així com l'aigua, també sempre hem d'acompanyar d'una miqueta d'aigua.
Important, sí.
Per tant, a l'hora de fer la compra durant l'estiu, hem de tenir en compte tres coses, que els aliments siguin frescs, de temporada i crus. És tan complicat dir frescs? Sí, és veritat, eh?
Sí, realment sí.
Tant com discs.
Discs, sí, són aquests. En fi, clar, vosaltres ho feu, això, durant l'estiu?
Ho intento.
Sí, perquè aquí li ve de gust unes llenties estofades.
Clar, no.
No tant.
A ningú.
Uns callos, eh?
Ui, ui, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, el consell número 2, i ara en Joan ens ho deia, estem molt connectats. Beu gaspatxo, beu gaspatxo o cremes fredes. O les dues coses, eh?
Exacte. Vull dir, mira, tu l'altre dia, ho dic perquè ho vas penjar a xarxes,
per bueno, el confessi
públic, però vas penjar un sopar. Mm-hmm. Escolta'm, espectacular, eh?
Sí.
Què era allò?
Vichy Sois,
mira,
amb virutes de pernil salat.
Boníssim, això, eh?
I un ou dur.
Veus?
Que bo.
I no sé què més hi havia. Clar, perquè és de veritat, el gaspatxo i, per exemple, la Vichy Sois, que me l'havia apuntat perquè a mi el seu ús m'encanta, són una molt bona opció quan fa calor. Mm-hmm. A més, ho tenen tot, perquè les podeu complementar amb ou dur, com us deia ara, amb fruits secs, inclús, amb llavors, amb virutes de pernil.
Boníssim.
I això no m'ho he apuntat, però us ho diré ara. Una crema de meló amb virutes de pernil salat.
Està boníssim.
Molt bo. Superrefrescant, lleuger, perquè per anar a dormir no ens podem embafar a menjar moltíssim.
Exacte.
Sí? Ja ho vaig fer la setmana passada i estava...
Oh. De sopa de meló.
Fins i tot meló amb pernil, ja.
També, també. Llavors, passem ja al consell número 3, si us sembla, que és deixeu-vos estar d'aliments ultraprocessats.
Ara.
Realment ho hauríeu de fer sempre, i ho hem explicat en aquesta secció, però sobretot a l'estiu heu de treure del vostre dia a dia la brioixeria, el sucre i també aquells aliments rics en calories, però que l'altra cara de la moneda són baixos en nutrients. I què podeu fer en substitució? Doncs menjar trossets de síndria o meló, que està molt bo. O sigui, està bo, la síndria i el meló.
Sí.
I, a més a més, refresca molt, i també, si no, altres tipus de fruites, com el plàtan, o inclús iogurts frescos amb fruits secs.
Boníssim.
És que t'estàs refrescant i, a més, estàs menjant sa.
Sí,
està molt bé, això.
Un dònut de xocolata no et ve de gust amb aquesta calor.
Clar.
No, perquè s'ha fet enganxat
llavors,
a les
mans. Sí,
es fa tot.
Llavors han fet els gelats de dònut.
Correcte.
Ui, però tampoc...
No, tampoc venen de gust. No. Jo em quedo amb el meló, que m'agrada molt i és molt refrescant. Va, i ara sí, per acabar, però no menys important, consell número 4, seguir una rutina en els àpats. Val? És evident que les vacances fan que canviem els nostres hàbits, però que sigui evident no vol dir que sigui bo, ja que això repercuteix directament a la nostra nutrició i provoca que acabem menjant en funció dels horaris i picant més entre hores.
Això és el que
I picar entre hores és horrible.
Sí, és horrorós.
Horrorós. Per tant, la solució és intentar mantenir una regularitat a les hores d'ingesta. Sí. D'aquesta manera us ajudareu a superar la falta de gana deguda a la calor i, a més, evitareu que acabeu menjant aliments processats poc recomanables. Per tant, senyores i senyors, amics i amigues, ho teniu tot sobre la taula, només ho heu de fer. Perquè ens hem d'alimentar.
És així.
Sí.
M'agraden molt els teus resums, Núria?
Ah, sí?
Sí, m'agraden molt.
Jo convido a que els oients de la caravana, no els oients, volia dir les persones que estan aquí a l'estudi, anem a menjar una sopa de meló junts.
Oh, m'agrada
molt la sopa de meló.
T'ho compro.
Se t'ha fet la boca aigua,
Sí.
Quan vulgueu.
Vinga.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Morat. ¿Cómo te atreves a volver? M'encanta.
No et diré que és una cançó d'escàting.
No ho és, no
perquè
ho és.
Jo crec que Andreu González ja em mira amb cara de dir jo compro com escàting. Jo també la compraria com escàting.
És un 50-50.
Si no fos perquè hi ha una altra posició en el rànquing que encara no havíem obert i l'obriré avui. Aquesta és cançó, encara que la temàtica no acompanyi gaire, però aquesta és cançó de boda.
Sí.
Després de...
Sí, casament, aquí.
Sí, quan entres al... Podria ser.
Perquè fa festa.
Doncs heu de saber que ara ja és oficial, la banda colombiana de pop ha anunciat l'arribada imminent d'un nou single amb la col·laboració especial, atenció, de Manuel Carrasco.
Ep, compte aquí,
jo aquest mix no sé si m'acabarà de convèncer,
Ja.
Són molt diferents, Dic imminent perquè serà avui, a les 12 de la nit, quan s'estrenarà Hasta por la mañana, aquesta col·laboració, que, com us deia, unirà els Morat i Manuel Carrasco en un duet que versionarà una cançó de Carrasco que ja va presentar en el seu últim àlbum, que es diu Corazón y Flecha. No sé si l'heu escoltat, si sou gaire seguidors de Manuel Carrasco.
La veritat és que no.
Que passa res, vull dir, d'artistes n'hi ha molts, Sí.
Però a mi m'agrada molt, Núria, no sé si estàs d'acord, A mi m'agrada molt quan intenten ajuntar...
Compte
el micro. Quan intenten ajuntar dos cantants que, a priori...
Són com
extrems oposats.
Com Buos i amb Juan Magán.
Per exemple.
No ens ho esperava. Sí, està molt bé aquell tema.
Mira, Miguel Bosé i Raúl Alejandro, que també em diu a en José, per exemple.
Això sí que no m'ho esperava. Ja ha sortit aquest tema a la llum? Déu-n'hi-do, doncs demà potser en parlem, mira. Com us podeu imaginar, la resposta per part del públic ha estat molt positiva, perquè són dos artistes, un grup i un artista en aquest cas, que agrada molt, i les xarxes socials doncs, ja bullen a l'espera de la publicació oficial d'aquest single, que recordem serà avui a les 12 de la nit. Si esteu desperts, el podeu escoltar. Per tant, perquè l'espera sigui més lleugera, jo avui em despedeixo amb els Morat i aquest Amor con Hielo.
Gràcies, Núria.
Sigue siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Hey. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida. Llevo. No vengas a cobrarme porque no. Que se quiebra, que lo cambie. Oh, yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Minut i mig, ja arribarem a... Perdoneu.
Ui, gairebé, vomites estar... el minut i mig per dos quarts de quatre de la tarda.
Perdoneu, és que estava mirant l'hora i no em sortia. Ara hi ha un minut.
Sí, que
veus?
Ja ve. Mira.
Un minut i arribarem a dos quarts de quatre de la tarda. Em salto tot el repertori. La gent ja el coneix a aquesta hora i aquestes hores de temporada.
Vols que ho digui jo? Nina Agustí, què tal? Molt bona tarda. Reportera intrepida d'aquesta casa de la ràdio no sé què. I en general... I etcètera,
així m'agrada. Eh?
Avui la pregunta
jo
del dia...
Jo m'ho guiso, jo m'ho menjo.
Exacte. Avui la pregunta del dia parlarem de les hores extres no pagades.
Ui!
Sí, senyores i senyors.
Ens hem de posar seriosos aquí,
sí, sé que molts estareu de vacances i no voleu pensar en l'oficina, però hi ha qui aprofita la distància, atenció, per revisar els mesos de feina i valorar si la seva ocupació doncs, li retorna tot allò que ha fet per l'empresa, no?
Clar.
Atents i atentes, perquè s'han viralitzat alguns casos. Entre d'ells ens ha sorprès un que ha anat així. T'explico, Joan. Sí? Un treballador anònim ha enviat al compte de Twitter Pseudogenios, que el nom ja...
Ja indica,
no?
Exacte.
El relat que ara us expliquem. Tot parteix d'una imatge on s'hi pot observar una pissarra on hi posa amb lletres molt grans. ¿Cuándo pagan las horas extras?
Compte aquí,
Una mica d'atenció. El responsable de recursos humans de l'empresa ha vist l'escrit, l'ha fotografiat i ha enviat pel grup de WhatsApp que comparteix amb els treballadors doncs la fotografia tot dient. Qui ha fet aquesta guixada a la sala de juntes? Fer això és groller... i atenció que diu, fins i tot il·legal.
Ai.
I continua dient, molts no entenen que estem una empresa seriosa i que aquí no estem en un sindicat revoltós per treure diners per tot.
Jo li, mira.
Perquè espera que acaba, sí. És la cirereta...
Jo li diria a aquest senyor que sí que és un revoltó. De voltó, eh? D'aquells que volen,
sí,
diguem-ne.
Sí, sí. Vale. La cirereta del pastís és quan acaba dient, hi haurà sancions.
Ai!
O sigui que avui el
per
que fem...
Per guixar una pissarra, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Per guixar reclamant que et paguin les hores extres.
Tema per bolitos, també.
Una miqueta,
una miqueta
aquí d'escola.
Eh? Molt però... Gomet vermell pels treballadors.
Sí. Val. Per aquest motiu, i per molts altres casos que també s'han fet virals aquests dies, us preguntem, heu hagut de reclamar mai els vostres drets laborals com a treballadors?
No, sempre he trabajado por mi cuenta.
No, la veritat és que no, els treballs que he tingut són tots molt... Bueno, del poble, de monitors i aquestes coses. Llavors mai he hagut de fer hores extres ni res.
De momento no, tocaré madera.
Pues hombre, yo es que soy funcionaria.
Entonces no hemos tenido ese problema.
No.
Las pocas veces que he trabajado con empresas, con contrato fijo, nunca he tenido esos problemas.
Con lo que he trabajado no he tenido problemas acá en Colombia, por ahora.
No, no. Els mandos intermitjos i a més alts, perquè també tenen un sou que ho compensa, no fa l'horari de 8 hores, fa el que faci falta. I això ja es dona per sentat i és el que hi ha i ja està.
I és el que hi ha.
Hi ha moltes coses que es donen per sentades i no hauríem de fer-ho tant, eh?
Escoltem, perquè hi ha més persones que ara sí han tingut alguna topada amb la seva empresa.
Bueno, quan a vegades surts una miqueta més tard de la teva hora i després ho comentes per recuperar, no? Perquè no t'ho paguen, però bueno, sí que t'ho tornen amb temps i ja està.
No, no lo hemos hecho, pero horas hemos hecho...
Vale, ¿y qué ha hecho? ¿Cuál era la situación?
Sí, sí, hacíamos más horas yo y todos. Claro.
¿Toda la plantilla?
Sí.
¿Nunca reclamaron?
No.
¿Por qué motivo?
Por miedo al despido, lógicamente. Pues hombre, porque normalmente tienes una familia detrás y hay que, pues bueno, claro, hay que darles de comer y te da miedo que te despidan.
Clar, i aquesta por
clar,
a que et facin imagina. Fora de la feina. Ara volem saber què opinen del cas que us hem explicat a l'inici. Per què creuen que passen coses així? Què n'opinen?
Home, que no tenen dret a fer això, sinó malament, em sembla malament.
Pues porque tienen la posición de fuerza, está claro.
Home, pues la veritat que va estar malament, perquè ja si estàs fent hores extres les hauries de cobrar igual que les hores normals o inclús més, perquè al final estàs fent unes hores fora de contracte i és per ajudar a l'empresa o a qui hagi de, el que necessitis.
Que en el moment en el que tienes un contrato y tienes, trabajas hores extra, eso se tiene que remunerar de forma mayor, porque es que es lo que hay. Tú estás dando para la empresa y la empresa tiene que devolverte.
Se aprovecha, porque yo no hago horas extras, o mi trabajo es muy duro, pero las personas que hacen horas extras en mi trabajo lo cobran igual que una hora normal, hasta que se dieron cuenta. Yo no las hago por lo mismo. Y pasa.
Sí, lo sé, me parece que es un abuso de las empresas y que los trabajadores deben de protestar ante esta situación y deben de ser denunciados al Ministerio del Trabajo, que para eso tiene oficinas para aceptar denuncias de ese tipo.
Si estàs sindicat, tens arguments i tens força. Si no estàs sindicat, estàs perdut, perquè et fiques en judicis, en històries, et poden despedir per qualsevol cosa. Les empreses que volen que el treballador faci més hores i no les cobri, això ja ve de tota la vida.
No? Reclama, però passa.
Clar, clar, clar. Deia una senyora que ho trobava injust perquè, si no et paguen les hores extres, perquè tu estàs proporcionant benefici per l'empresa i l'empresa t'ha de tornar una part del seu benefici a tu, no?, com a treballador. Jo crec que, a més, li estàs regalant el teu temps, que
sí.
Sobre això és
temps,
més primordial
encara. El teu desgast, etcètera, etcètera. Eh? Ara és hora de donar pas al...
El bonus track. Work, 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 work. You send me heavy work, 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 work. You see me do me da, 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 da. That's how me better work, work.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una dona que doncs, ens ha explicat diverses coses al llarg de la secció, però atents i atentes perquè ens parla del seu marit, qui viu cada dia situacions com aquesta. Escoltem.
Pues me parece fatal. Mi marido, además, es sindicalista y se dedica precisamente a reclamar horas porque él sigue trabajando en la empresa privada. En su caso, en el transporte, en camioneros, él es perito judicial de tacógrafos y se dedica a reclamar las horas extras que hacen los camioneros y tal. No para de trabajar, o sea que vamos mal. Ya que se quede sin trabajo será buena señal, creo yo.
Uy. El dia que se quede sin trabajo serà bona senyal? Compte aquí, eh?
Sí, però perquè justament si estàs
clar,
reclamant les hores...
Clar,
ara sí, clar. Doncs, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és el senyor Jordi García Viña, catedràtic de Dret del Treball de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, senyor García.
Hola, bona tarda.
Hem vist que hi ha qui normalitza el fet de no cobrar les hores extres treballades. Què podem fer davant d'una situació com aquesta? Podem reclamar?
A veure, jo crec que davant de qualsevol situació que sigui il·legal s'ha de reclamar. El que passa és que cal tenir en compte que hi ha situacions en les quals no hi ha il·legalitat. Per exemple, si es compensen, si es paguen de manera diferent. Per tant, jo crec que aquí, com a perspectiva, cal veure com les persones els hi passa aquestes coses o no.
Que l'empresa respongui amb possibles amenaces és legal? Què es pot fer?
No, les amenaces sempre són il·legals. Per tant, qualsevol situació de que un treballador rebi amenaces ha de buscar un mecanisme per poder defensar els seus drets, bé a la inspecció de treball, bé als sindicats, bé a altres mecanismes. No, no, les amenaces són absolutament il·legals.
De fet, a l'inici comentàvem el cas d'un home, no?, que havia guixat, un home o una dona, no ho sabem, ha guixat a una pissarra aquella frase de «cuando nos pagan las horas extras», i de fet l'encarregat de recursos humans de l'empresa deia que això podia ser il·legal. És així?
Bé, depèn. Jo, davant d'aquesta situació, és difícil de dir si és il·legal o no. Però, en tot cas, reclamar els drets d'un treballador no és il·legal. I, per tant, el que cal és buscar els mecanismes legals que existeixen i són molts.
Clar. Senyor García, tot i així, hi ha qui té molta por a que se'l faci fora de l'empresa i decideix, doncs, no dir res o no fer res, no? Quin és el seu consell com a expert en la matèria? Com podem assegurar millor els nostres drets com a treballadors?
Bé, és difícil, perquè al final aquesta situació de por que tenim davant de perdre la feina, davant de perdre altres qüestions, moltes vegades ens immobilitza i ens fa no exercitar els drets. I, per tant, tot i que la recomanació professional, per dir-ho d'alguna manera, evidentment és intentar utilitzar tots els mecanismes que tenim al nostre abast, bé, personalment cadascú pot pensar que, tot i tenir raó, doncs prefereix no fer-ho o altres qüestions. Per tant, jo crec que aquí és un difícil equilibri entre l'exercici dels drets professionals i les situacions personals de cada persona.
Hi ha una persona que assegura que si no estem dins d'un sindicat estem perduts, si tant literalment, no? Creu que la solució passa pels sindicats?
No, els sindicats és un mecanisme més, però n'hi ha altres. En les relacions laborals, a la inspecció de treball, el departament de treball en altres situacions. Vull dir que jo crec que hi ha altres funcions. Els sindicats és una via més i també es podem utilitzar, clar.
Avui estem parlant amb Jordi García Viña, catedràtic de Dret del Treball a la Universitat de Barcelona. Senyor García Viña, a mi m'agradaria preguntar-li, perquè se'n va parlar molt durant una època i després se n'ha deixat molt de parlar, d'una figura que s'ha usat molt, és la figura de fals autònom. La figura de fals autònom, encara a Espanya, és una figura que es segueix usant molt, i fins a quin punt és legal o il·legal?
No, el fals autònom, com bé diu la seva paraula, és il·legal, perquè en el nostre ordenament jurídic, i jo diria que essencialment en tota Europa, el que hi ha són dues categories, diguem, l'assalariat i l'autònom. Uh-huh. No hi ha una figura intermitja. I aleshores aquesta situació, que normalment anomenem fals autònom, és una persona que tot i que formalment és autònom, hauria de ser assalariat per una determinada empresa. I, per tant, aquesta figura, en general, el que cal és buscar el mecanisme perquè converteixi a la situació salariana, que és la legal, veritablement.
Dit això, si ens trobem en aquesta situació, senyor García, com podem protegir els nostres drets si som falsos autònoms, que a la pràctica som autònoms perquè estem pagant autònoms i, per tant, en teoria, treballem per compte pròpia?
Sí, però aquí jo crec que s'ha de diferenciar. A veure, la figura de l'autònom ha estat una figura molt valuosa, molt, molt present, que ha tingut en el nostre desenvolupament econòmic una importància tal com, per exemple, pensem que la gran majoria de l'origen del sector del turisme esdevé de persones uh-huh. que eren autònomes o els taxistes, o segur que tenim tots al cap milers d'exemples de persones que eren autònoms, que treballaven per ells mateixos, que decidien en quin moment treballava, o sigui, que eren veritables autònoms. Una altra cosa és aquella situació en la qual jo sóc autònom perquè no tinc més remei, perquè algú m'ha imposat, perquè si no, no em contracten. Aquesta situació és la que cal resoldre i és la que cal buscar el mecanisme, perquè si jo veritablement treballo per una empresa, tot i que l'empresa m'ha dit que l'única manera de, que et contractaria seria fent-me autònom, que, això és el que és il·legal i, per tant, cal buscar-ho.
Però en aquest sentit, senyor García, hi ha mecanismes o hem de trobar mecanismes per fer-ho possible?
No, els mecanismes existeixen.
Val.
I són els tradicionals, des de la inspecció de treball, poden ser els sindicats, pot ser el departament de treball. Vull dir que, des d'aquest punt de vista, mecanismes en tenim.
Uh-huh. Jordi García Viña, catedràtic de Dret del Treball de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana i que vagi molt bé i fins aviat.
I moltes gràcies a vostès.
Gràcies, Nina. 5 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem d'una altra qüestió important, aquestes vacances, perquè semblava que havia baixat tot de volum, però sembla que ara comença a posar-se de nou de moda, ara que arriben les altes temperatures, els famosos botellots. En parlem de seguida amb Eva García Chueca, adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
I sí, en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Pràcticament un minut i arribem a 3:15 de la tarda. Mireu, arribat l'estiu, la ciutat de Barcelona s'omple de turistes que venen a visitar la ciutat i que, entre d'altres coses, tenen ganes de sortir de festa. Aquest factor també se'ls ajunta a les ganes de la festa del jovent, que ja ha acabat les classes. Tot plegat una fórmula que moltes vegades es veu reflectida als carrers amb botellots o amb festes privades a pisos. Les preguntes, doncs, semblen evidents. Per on ha de passar la solució? Cal més vigilància o habilitar espais segurs d'oci nocturn a l'aire lliure? Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a la Junta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la senyora Eva García Chueca. Senyora García, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, sembla ser que no tornem als nivells de botellots de la pandèmia, senyora García, però que han tornat amb força, això sí, no?
Sí, a veure, certament. Estem davant d'una pràctica que en ciutats mediterrànies com la nostra són molt habituals i ho han estat històricament. No és un fenomen nou. Per tant, en aquest sentit, és quelcom que va una mica associat, no?, amb la nostra cultura i amb la nostra manera de fer.
S'han pogut, vostès, des de la sindicatura, reunir amb alguna plataforma veïnal? I si és així, què és el que els hem transmès?
Sí, nosaltres ens hem reunit amb diferents associacions de veïns i veïnes de Barcelona pel que fa a molèsties que hi ha en determinats punts de la ciutat, com pot ser, per exemple, el Triangle Lúdic, que és una zona que està molt afectada per molèsties derivades de l'oci nocturn, algunes d'elles més relacionades amb el turisme, altres amb simplement persones, no?, que surten de festa, i per tant sí que hem tingut l'ocasió de dialogar sobre aquestes problemàtiques amb gent que està afectada.
Senyora García, com sap, a Barcelona hi ha diversos punts calents, és a dir, aquells punts on s'acostumen a reunir persones per consumir al carrer. Alguns dels més polèmics estan al Passeig del Born, al Parc i a la Llacuna del Poble Nou. Què tenen en comú aquests espais perquè s'hi aglomeri tanta gent?
Són espais que tenen una gran atracció turística, per tant, són molt propicis a concentrar molta gent, molts turistes. També són espais que també concentren establiments d'oci, de restauració, i per tant la població local o el jovent també es desplaça cap a aquests punts, i per tant hi ha com una barreja de factors que fa que siguin zones o barris que estan especialment afectats per determinades pràctiques i determinades molèsties. Com deia, nosaltres hem tingut ocasió de visitar alguns d'aquests punts. Tu ara mencionaves el Poble Nou, hi hem estat, també hem estat visitant Enric Granados, en fi, que tenim una interlocució directa, i això ens permet, bueno, copsar de primera mà les problemàtiques, però al mateix temps també reflexionar sobre quines propostes, no, podem fer des d'una institució com la nostra per intentar mitigar aquest problema.
Va, doncs parlem d'aquestes propostes, perquè ara ens ho deia la senyora García, que alguns veïns es queixen perquè no poden dormir, hi ha massa soroll, hi ha brutícia. Per on passa la solució perquè això no succeeixi?
Bé, doncs, des del nostre punt de vista hem de parlar de solucions, no tant de solució. Cal una intervenció bastant complexa en aquest sentit, i nosaltres el que veiem és que es pot intervenir a curt termini, però també hem de pensar en accions a mig i a llarg termini. A curt termini és evident que quan hi ha problemes relacionats amb la convivència a l'espai públic, els que tenen competència per actuar són els agents de la Guàrdia Urbana. Per tant, en fi, quan es produeixen conductes que estan prohibides, com pot ser el consum d'alcohol a l'espai públic, doncs la policia és qui pot intervenir. Per tant, aquesta és una primera mesura. El que passa és que aquesta mirada policial o aquesta intervenció securitària, policial, no acaba amb el problema. Hem de ser capaços de mirar més enllà. I nosaltres precisament el que defensem és que cal tenir una mirada molt posada en la reducció de riscos. Per tant, què és el que ens sembla indispensable? Disposar, per exemple, de punts lila, disposar d'espais antiracistes, de serveis mòbils d'atenció i informació a drogues, és a dir, serveis que puguin donar una informació i un assessorament a les persones que estan duent a terme aquestes pràctiques i que, com deia, poden estar associades a determinats riscos. Per tant, aquesta informació directa és molt, molt important. Aquestes serien unes primeres propostes a curt termini, però cal pensar més enllà d'això, i cal pensar en que segurament tenim un patró d'oci molt vinculat al consum d'alcohol, i per tant el que hem de treballar amb una mirada posada en el mig i al llarg termini és en promoure programes de lleure alternatiu, per exemple, és a dir, activitats a les quals el jovent pugui recórrer per divertir-se i que no passin per aquesta presència a l'espai públic i al consum d'alcohol. Per tant, treballar en aquest lleure alternatiu és molt important, i a més ho hem de fer no des d'una mirada adultocèntrica, és a dir, no hem de ser els adults o no han de ser les institucions qui dissenyin unilateralment aquestes propostes, sinó que això passa per un diàleg amb el jovent i per trobar aquelles solucions que realment puguin donar resposta a les seves necessitats de lleure. Per tant, hem de pensar sempre en trobar aquests espais de diàleg i de concertació amb el jovent.
Senyora García, com que ara ens deia, tot va una mica més enllà, a mi no m'agrada parlar de solució, sinó de solucions, doncs parlem de tot una mica, també, perquè els factors que explicàvem a l'inici, estudiants, turistes, etc, també se'ls hi suma que en algunes d'aquestes zones s'hi trobin també hotels low cost, quan no cases que aprofiten marques com Airbnb, etc, no? Quan parlem de model turístic de la ciutat, també estem parlant d'això, d'aquesta problemàtica?
Sí, certament. De fet, nosaltres hem tret fa molt poc una resolució, un pronunciament, en què reflexionem sobre la massificació turística d'un barri molt concret de la ciutat de Barcelona, com és el barri de la Sagrada Família, on hem de parlar de turistificació, és a dir, de tota una sèrie d'externalitats negatives associades al model turístic que tenim actualment a la nostra ciutat, i per tant el que demanem és que l'Ajuntament faci una reflexió aprofundida per revisar el model turístic. Possiblement el model que en el seu moment, no, fa unes dècades, doncs, es va començar a impulsar, tenia un determinat sentit, però actualment hem arribat a uns punts en què es parla fins i tot de sobrecàrrega, no, turística, per tant, d'una afectació molt gran a determinats drets de la ciutadania, com pot ser el dret a l'habitatge, que tu ara també mencionaves, el dret a l'espai públic, el dret a la mobilitat, perquè no oblidem que tots aquests fluxes i masses de turistes també fan servir el nostre transport públic. Per tant, hi ha una afectació de drets múltiple i, per tant, hem arribat ja en uns límits que cal revertir. I per això nosaltres el que demanem és que es faci una reflexió sobre com repensar el model turístic, com pensar-lo en clau de sostenibilitat. I en aquest sentit, és important tenir en compte no només la sostenibilitat ambiental, que potser és la que més es coneix, però també hi ha la sostenibilitat social i la sostenibilitat territorial, és a dir, que sigui un model que faci viable la vida quotidiana de les persones. Per tant, això és encara una assignatura pendent de la ciutat de Barcelona. Nosaltres des d'aquí hem demanat que l'Ajuntament faci aquesta reflexió en la línia com l'estan fent, per exemple, altres ciutats del nostre entorn, com pot ser la ciutat d'Amsterdam, que ha impulsat una sèrie de mesures molt interessants per revertir les externalitats negatives del turisme. Per tant, sens dubte, aquesta és una dimensió que també està associada al que parlàvem abans, aquestes pràctiques en l'espai públic que generen molèsties i que, per tant, mitigar aquest problema passa per repensar el turisme, però també, com dèiem, per aquestes mesures, no, diverses que es poden donar, doncs, des de la altres tipus de lleure, etcètera, etcètera. Per tant, com bé apuntes, no, és una problemàtica molt àmplia i que cal abordar des de diferents punts.
Avui estem parlant amb Eva García Xueca. Ella és adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, però és que també és jurista i experta en polítiques socials. Per tant, deixi'm, senyora García, que també li pregunti com veu que s'apliquin normes per frenar el dret a l'oci dels joves. És a dir, quin és el marc jurídic en aquests casos?
Bé, el marc jurídic que tenim a la ciutat de Barcelona és una ordenança, per tant, una normativa local que el que fa és prohibir determinades conductes. Un exemple molt concret és el consum d'alcohol a l'espai públic. Aquesta és una ordenança que s'ha intentat revisar en determinats moments. L'anterior govern municipal ho va intentar. Potser l'actual govern municipal també es proposa, no, a aquest repte. Sigui com sigui, és una norma que es va adoptar ja fa diversos anys i que, per tant, segurament la realitat ha canviat i com a tal també ha de canviar la normativa que la regule. I en aquest sentit, doncs, bé, aquesta ordenança és ara mateix la que tenim. I des del nostre punt de vista, ja quan en el seu moment s'estava proposant, no, l'adopció d'aquesta norma i quan finalment es va adoptar, nosaltres vam ser força crítics des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona perquè consideràvem que era una ordenança bastant punitiva en determinades conductes a l'espai públic i que, per tant, el que defensàvem és que una mirada policial o una mirada securitària a problemes que al final són de convivència i que a vegades tenen altres arrels més profundes, doncs que aquesta mirada no és suficient, que cal sempre anar més enllà i cal abordar els problemes des de l'arrel.
Digui.
No, que el que deia, que per tant nosaltres el que defensem és que l'ordenança de convivència que es pugui acabar revisant, si és que és el cas, doncs sigui capaç d'abordar les problemàtiques que es donen a la nostra ciutat amb una mirada integral. Per tant, no només anar a la superfície del problema, és a dir, a tenir, per exemple, un grup de joves a la plaça bevent alcohol o bé, no sé, un col·lectiu de persones migrades venent a l'espai públic, que no no es quedi amb aquesta fotografia superficial, sinó que vagi a l'arrel del problema i vegi com abordar-lo amb amplitud, no? I realment amb una resposta eficaç per part de l'administració.
Com que em parlava de l'Ajuntament de Barcelona, deixi'm anomenar dues figures, una figura del passat mandat en la Batllia de Barcelona i una de l'actual mandat. La del mandat passat, com saps, són els eixos verds i les superilles. Eixos verds i superilles han suposat un problema que fa que s'augmentin aquests casos?
A nosaltres no ens han arribat més casos a partir del moment en què tenim superilles a la ciutat de Barcelona. No, ara tenim superilles, però sempre hem tingut places a les nostres ciutats on aquestes pràctiques s'han pogut dur a terme. Per tant, des de la nostra institució no hem vist que s'hagi donat un increment d'aquesta problemàtica.
I una altra figura que es va posar sobre la taula, sobretot en els debats electorals de les municipals que vam poder veure, és la figura de l'alcalde de Nit, el Batlle de Nit. Tot i això, mai s'ha fet efectiva aquesta mesura, però vostè ja estaria a favor? Això podria reduir el que està passant per les nits a la ciutat de Barcelona?
A veure, la presència de responsables polítics a l'espai públic, al territori, als barris, sempre és positiva. Per tant, jo crec que ser capaços d'estar presents al que passa, no, als diferents barris de la nostra ciutat, això és molt important. Hi ha alguna ciutat que, de fet, té un alcalde de nit. Aquí, en el seu moment, es va contemplar la idea, que, com bé dius, no es va acabar materialitzant, però per què no? Potser podria ser una manera de copsar de manera com més fidedigna i més real les problemàtiques que es donen a l'espai públic, perquè a vegades el que passa és que les polítiques, les mesures, no, l'actuació de l'administració es pensa o es dissenya des de els despatxos, però això no sovint no et dona una imatge, no, completa del que està passant. Per tant, a mi em sonaria fantàstic que els responsables polítics que tenim en l'actual govern municipal estiguessin molt presents al territori, ja sigui de dia, ja sigui de nit.
Finalment, sí que li volia preguntar per això, perquè el 2022, com bé sap, des de la Sindicatura de Greuges van publicar unes dades i van estudiar el comportament de l'oci nocturn després de la pandèmia a la ciutat de Barcelona. S'han pogut reconduir els actes vandàlics associats als botellots? Dit d'una altra manera, quin és el balanç que en fan des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona comparant aquest any amb l'any passat?
Actes vandàlics pròpiament dits, l'any passat tampoc en vam diguéssim, constatar en excés. És a dir, sempre hi ha escenaris o episodis puntuals, però sobretot el que nosaltres crec que com a societat barcelonina teníem presents l'any passat van ser aquells macrobotellots que es van produir just quan va començar la desescalada, no? És a dir, a partir del moment en què ens tanquen a tots, evidentment hem de deixar de fer determinades activitats, i a partir del moment que podem començar a sortir, doncs, bueno, es va produir un moment com de disbauxa, no? Llavors es van donar a Barcelona algunes situacions de macrobotellots a la plaça Espanya, etc. I això va posar una mica en alerta les institucions i la població. Però més enllà d'aquests episodis tan puntuals i tan circumscrits també a una conjuntura del moment, la nostra ciutat no és una ciutat que s'hagi caracteritzat per actes vandàlics, no? Ja sigui l'any passat, ja sigui aquest any. El que sí que hem vist és que des del moment en què nosaltres fem públic aquest informe que mencionaves, que és bàsicament sobre els botellots i sobre com mitigar les problemàtiques que hi venen associades, doncs l'Ajuntament ha començat a impulsar determinades mesures que van en la línia del que proposem i que sobretot el que volen és complementar aquesta actuació policial, que sens dubte és necessària, amb altres mesures de caràcter preventiu, de caràcter socioeducatiu, que passen per la mediació, que passen pel diàleg, que passen per implicar el jovent. Per tant, sí que pensem que aquest informe i sobretot la interlocució política que nosaltres hem pogut tenir amb l'Ajuntament ha tingut un impacte, perquè avui en dia la intervenció de l'Ajuntament és molt més rica, no? en matisos i en el tipus de resposta que doni.
Senyora Eva García Chueca, adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre aquest programa una tarda com avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bona tarda.